dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel amb 29 graus a la ciutat de Barcelona, 22 a Girona, 25 graus a Tarragona, 21 a Lleida, a Mataró tenen 29 graus, a Olot en tenen 18, fa molta calor, de fet l'onada de calor avui arriba al seu màxim, les temperatures de cara al migdia i a la tarda es mouran entre els 32 i fins als 42 graus. Una altra vegada les comarques del Pla de Lleida són les que més ho suaran. Avui serà un dia de sol globalment al país. A la tarda pot haver-hi algun ruixat cap al Pirineu. Al cap de setmana el termòmetre potser dona un petit respir. Les temperatures baixaran una mica, però seguirà fent molta, moltíssima calor. Avui és divendres, és 17 de juny.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I a banda de la calor i els incendis, hi haurà d'altres protagonistes també en aquest programa. El primer serà en Vittorio Galeto, que és un dels investigadors que ha fet una recerca d'un estudi molt interessant que s'acaba de fer públic. Un estudi que recull com el cost de la vida fa variar substancialment qui viu o no en risc de pobresa, perquè no és el mateix viure a Barcelona i cobrar 600 euros al mes que amb el mateix sou, per exemple, viure a Amposta o fer-ho a Rubí. Això que pot semblar una evidència, fins ara no s'havia quantificat mai. Un estudi que s'ha conegut avui i del qual en parlarem amb el seu autor i posa xifres. Resulta que a Catalunya, quan es té en compte aquesta realitat, el nombre de persones que viuen en risc de pobresa creix un 14%. Passa de les 250.000 a les 340.000 persones. A escala global espanyola passa el mateix amb ciutats com Madrid. De fet, Barcelona i Madrid és on aquesta evidència, un cop quantificada, és més sagnant. És un estudi que revela la necessitat evident que els sous s'acabin adaptant no només a les feines, sinó també al lloc on es fan, perquè el cost de la vida té un impacte directe en això que es coneix com el risc de pobresa i ara ho hem pogut quantificar. Més cost de vida és sinònim de més desigualtat i, per tant, d'un major risc de pobresa. El mercat, diguem-ho d'aquesta manera, també té aquests desajustaments. De tot plegat en parlem avui amb Vittorio Galeto, que és el cap de l'àrea d'Economia de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que és qui ha fet aquest informe. L'escoltem a partir de 8:45 del matí. Un altre nom propi i protagonista avui serà en Joan Rovira, que és el secretari general del Consorci Forestal de Catalunya. Els incendis que han començat a castigar el territori han tornat a posar de relleu un dels problemes estructurals del país, la despoblació del medi rural i l'abandonament de l'explotació agrícola i també la forestal, que estan desbocant literalment els boscos del país. Vivim en un país on el 65% del territori, és poca broma, eh? Més de la meitat del territori és bosc, majoritàriament privat, d'amos que per llei se n'han d'ocupar, però que ni donen a l'abast, ni en molts casos, també s'ha de dir, no hi ha hagut interès en fer-ho, ni possibilitats d'explotar-los, perquè hem sigut també els primers durant anys a menystenir, per exemple, la nostra fusta. L'aprofitament forestal a Catalunya és escàs, és molt escàs, està pujant, està anant en augment, però encara molt limitat. Els pagesos fa anys i panys que lamenten l'abandonament del medi rural i estan advertint que cada pam de terreny que ells deixen de conrear s'acaben convertint en un bosc descontrolat. I els incendis en posen de relleu l'enorme perill que suposen. Què reclama el sector forestal? Quins reptes té? Quines assignatures pendents? Què està faltant o fallant per poder acabar de creure'ns que podem aprofitar els nostres boscos? Avui en parlarem al llarg del temps de tertúlia també amb en Joan Rovira. En una jornada en què, per cert, evidentment, també són protagonistes els bombers i les bomberes d'aquest país. Són pocs, a tenor de la feina que tenen en moments puntuals, de vegades mal equipats, com han denunciat. Mai seran prous per fer front a onades d'incendis com les que podem patir si el clima no acompanya, com està passant ara. I, a més, el territori, com ara explicava, se'ns ha acabat escapant de les mans. Sort en tenim de tenir-los. No hi ha millor manera d'ajudar-los que respectar el medi i no fer comportaments imprudents que puguin derivar en incendis aquests dies o fins i tot en un accident. No hi ha res millor que estimar el territori per aprendre a cuidar-lo, a tenir-ne cura i acabar-ne fent un ús responsable durant totes les èpoques de l'any. Necessitem els parcs naturals del país perquè en són pulmó, perquè en calorades com aquesta en donen refugis d'ombra o rius frescos on banyar-nos. Si no els respectem i posem en risc el país, el govern es pot plantejar, com va advertir al llarg d'aquest dimecres, de tancar els parcs naturals, senzillament perquè no ens podem permetre que cremin, que ho facin alhora i menys en més d'un punt de manera simultània, no només perquè els estimem, sinó perquè hem construït tan a prop dels parcs naturals i dels boscos, que posar en risc un bosc gairebé sempre és sinònim de posar en risc vides de pobles o urbanitzacions. Va, que posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i el trànsit. D'entrada, busquem la previsió meteorològica per aquest divendres, que ja us diem que la onada de calor arriba al seu pic, al seu màxim. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui ja amb temperatures molt altes a molts punts de la costa. No s'ha baixat dels 27-28 graus i avui esperem màximes en general entre els 32 i els 42 graus, les més altes novament a les comarques del Pla de Lleida i també a l'interior de les comarques de Tarragona. S'assoleix el nivell màxim de temperatures d'aquesta setmana, una onada de calor que va començar el passat dilluns i que afluixarà de cara al cap de setmana, però encara que les temperatures puguin baixar entre 3 i 5 graus entre dissabte i diumenge, especialment ho notarem diumenge, l'ambient continuarà sent molt calorós arreu de Catalunya durant tot el cap de setmana. Tant avui com també dissabte i diumenge, humitat elevada a la costa i, per tant, molta xafogor. Aquesta tarda amb tornades a les comarques del Pirineu, però no passaran d'aquí, i demà dissabte tan sols tindrem algun ruixat molt feble a punts del Pirineu, ni tan sols això. Per tant, doncs, tot i que puguin baixar una miqueta les temperatures al cap de setmana, la calor continuarà sent intensa i, malauradament, la setmana que ve les temperatures tornen a pujar.
Doncs estem avisats, un petit descans al cap de setmana i se'n tornem-hi amb aquesta calorada. Gràcies, Jordi. Actualitzem també la situació d'aquest matí a la xarxa de carreteres del país. Anem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora comencem parlant de la C32 perquè ara queden uns 6 quilòmetres de retencions des de Viladecans fins a l'altura del Prat de Llobregat en sentit Barcelona. Hi havia un accident en aquest tram fa una estona. Ara ja no talla cap carril, per tant, ha d'anar millorant la situació, però encara queda aquesta congestió més de l'habitual en aquesta C32 sud. A la resta de vies hi ha algun tram de retenció habitual per les rondes. Són uns 5 quilòmetres entre el Fòrum i el Moll de la Fusta o també 4 quilòmetres per la D20 fins al tram de la Vall d'Hebron. També algun tram més carregat per l'autovia 2. Són uns 4-5 quilòmetres de la fins a Cornellà. També afecta la B23 amb 2 quilòmetres a Sant Feliu i també la C58. Hi ha retencions de 2 quilòmetres en sentit Barcelona, tant a l'altura de Sant Quirze com a Montcada. I pel que fa a l'autopista AP7, són 2 quilòmetres i mig de retencions en sentit Girona a l'altura de Barberà del Vallès. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passant 8 minuts i mig del punt de les 8. Aquests són els titulars d'aquest divendres. Els bombers continuen treballant per apagar els 3 incendis que cremen a Catalunya en plena onada de calor. El govern activa el nivell 3 del Pla Alfa en 17 municipis catalans i s'ha tancat l'accés a la baronia de Rialp i espais de la Serra del Montsec per evitar riscos. El foc que més preocupa avui a aquesta hora, que es preveuen temperatures de rècord quan arribi el migdia, és el que crema el terme municipal de Lladurs, al Solsonès. Només ha cremat 100 hectàrees, però un dels seus flancs amenaça de créixer i té un potencial per cremar fins a 50.000 hectàrees de bosc i conreus. La sortida del sol s'han anat sumant mitjans aeris a les tasques d'extinció a Valldomar, a la Noguera, un dels flancs que més preocupa avança cap a la serra de Sant Mamet. La bona notícia arriba des de la Terra Alta. Aquesta matinada els bombers han donat per estabilitzat el foc de Corbera d'Ebre. Sanitat rectifica i anuncia que finalment la quarta dosi de la vacuna de la Covid només serà per a les persones més grans de 80 anys i aquells que viuen en residències. Va ser la ministra qui es va equivocar, dient que aquesta quarta dosi seria per tothom i no és així. La pobresa s'agreuja a Barcelona per la inflació. Les famílies ateses per Càritas arriben amb una major precarietat. L'augment de preus ha empitjorat la vulnerabilitat de les famílies que es troben en aquesta situació. Càritas ha atès el 2021 prop de 30.000 persones. Els socis del Barça avalen la proposta de Joan Laporta per desencallar 700 milions d'euros amb la venda d'actius al Barça. Es pot vendre prop de la meitat de l'empresa que gestiona el marxandatge del club i una quarta part dels drets televisius pels pròxims 25 anys.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Acabem de dibuixar aquest dia amb alguns dels titulars dels diaris d'aquest divendres. Laura Borràs congela les excedències remunerades a funcionaris del Parlament. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La presidenta de la Cambra ajorna l'aprovació del nou model de jubilacions per la seva similitud a les llicències per edat que van generar tanta polèmica. La intenció de Borràs és replantejar el model i serà una nova reunió de la mesa la que debatrà si s'han de fer modificacions al document pactat amb els treballadors. Ho explica Aleix Moldes al diari Ara.
El govern espanyol prepara la renovació directa del Tribunal Constitucional davant l'inacció del Partit Popular.
Pedro Sánchez nomenarà els dos membres que pertoquen a l'executiu si el Partit Popular de Núñez Feijóo continua bloquejant la renovació tal com va passar l'etapa de Pablo Casado. La idea del govern, que ja ha començat a sondejar candidats, és fer els nomenaments després de les eleccions a Andalusia, ho escriu Carlos Cué al País.
Barcelona col·loca mesuradors de soroll a les zones amb més enrenou de la ciutat.
Se n'han posat 11 en diferents punts de Gràcia, l'Eixample, Ciutat Vella i Sants Montjuïc, i la intenció és que un cop s'hagin recollit les dades d'aquests sonòmetres es pugui actuar amb plans específics. Aquest dijous, unes 200 persones s'han manifestat davant l'Ajuntament per tal de reclamar solucions al soroll nocturn. Ho detalli Toni Sus al Periódico.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Són centenars els bombers que segueixen treballant per apagar els incendis que continuen actius a diferents punts de Catalunya. El que més preocupa ara són els incendis que cremen al Solsonès amb una potència suficient com per calcinar fins a 50.000 hectàrees. Per això aquesta nit s'ha treballat intensament el foc que crema a Lladurs, a banda del que es va declarar dimecres a Castellar de la Ribera. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Aquest incendi continua actiu i preocupa especialment el seu flanc dret. Els bombers expliquen que és molt allargat i que té encara un perímetre molt inestable. Durant tota la nit s'hi ha treballat amb una línia d'aigua i de foc tècnic. Hi estan treballant una vintena de dotacions i aquest matí s'hi han sumat una altra vegada els mitjans aeris. D'altra banda, el foc de Castellar de la Ribera, que també afecta Ugern, evoluciona favorablement i també hi treballen una vintena de dotacions dels bombers.
Això al Solsonès. Pel que fa a la Noguera, segueix actiu el foc de Valdomar, tocada d'Artesa de Segre, i treballen una quarantena de dotacions.
De fet, s'hi ha treballat durant tota la nit amb línia d'aigua i foc tècnic. Els bombers han aconseguit contenir les zones est, nord i sud de l'incendi, mentre que el seu front oest, que avançaria cap a la Serra de Sant Mamet, es manté actiu. Aquest matí es torna a demanar als pagesos que col·laborin en les tasques per aturar-lo, llaurant camps per fer de tallafocs.
En canvi, a la Terra Alta, els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Corbera d'Ebre.
Els bombers parlen allà de bones notícies i donen per estabilitzat aquell incendi des d'aquesta matinada. Hi ha una trentena de dotacions sobre el terreny.
Aquesta és la situació ara mateix pel que fa a aquests tres grans incendis, a l'espera de les actualitzacions que es puguin fer al llarg d'aquest matí i del que passi en una jornada que s'espera una altra vegada de calor molt intensa. De fet, avui tornarà a ser un dia molt complicat per les temperatures. Davant d'aquesta situació, Catalunya ha declarat el Pla Alfa en el seu nivell de risc màxim en 17 municipis diferents, a les comarques de l'Alt Urgell, de Noguera i el Pallars Jussà. També s'ha tancat l'accés a la Baronia de Rialp, al Montsec d'Ares i al Montsec de Rubies.
Davant la gran quantitat d'incendis i de focus simultanis, aquest vespre el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacat que aquesta simultaneïtat implica haver de prioritzar.
Hem patit, estem patint i patirem simultaneïtat. I la simultaneïtat significa priorització, utilitzar no només mitjans, sinó molta intel·ligència estratègica, i en aquest sentit crec que s'està fent molt bona feina.
L'inspector dels bombers, David Borrell, també ha explicat com s'organitzen els efectius per tal de poder fer front als diversos focs i alhora tenir dotacions disponibles per si cremen nous incendis.
El tema que hem plantejat és un sistema de comandament centralitzat, des d'on l'estratègia i l'anàlisi es fa en el conjunt dels incendis del país i, per tant, això permet doncs, prioritzar quins són les necessitats per evitar, diguéssim, els incendis més dramàtics, més grans, doncs no tenir-los i poder-los controlar el més aviat possible.
Segons les primeres hipòtesis dels serveis d'emergències, la causa d'aquests incendis en actiu seria la caiguda de diversos llampecs. Aquest fenomen, juntament amb la calor extrema i els boscos secs, s'han convertit en una tempesta perfecta per crear focs simultanis.
En les últimes hores, 32 observatoris meteorològics de Catalunya han registrat més de 40 graus de temperatura i han arribat a caure més de 14.000 llamps. La catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona, Carme Llasat, ha explicat el fenomen de la tempesta seca al programa Tot anirà bé de Radio Estel.
Estem parlant de tempesta, que pel seu creixement estan utilitzant molta energia, perquè com la temperatura és molt elevada, això fa que hi hagi més energia que poden disposar i que es pot manifestar en forma de tempesta. A diferència amb una tempesta normal, seria que en aquest cas ens arriben aquests llamps, però degut a les altes temperatures, la precipitació s'evapora abans d'arribar al terra.
Sanitat rectifica i anuncia que finalment la quarta dosi de la vacuna de la Covid només serà per a persones més grans de 80 anys i aquelles que visquin en residències.
La rectificació arriba després que aquest dijous la ministra Carolina Darias anunciés que tothom es podria posar la dosi de reforç properament. La realitat, però, és que ni els experts ni l'Agència Europea del Medicament han aprovat que la població general rebi la quarta dosi de reforç de la vacuna contra el coronavirus. La Comissió de Salut Pública només ha aprovat una dosi de reforç per a les persones més vulnerables. Encara no s'ha decidit quan es punxarà aquesta vacuna, però el més probable és que s'acabi fent a la tardor.
La pobresa s'agreuja a Barcelona per la inflació. Les famílies ateses per Càritas arriben amb una major precarietat. Són les conclusions principals i els resultats de la memòria de l'any 2021 que ha presentat l'entitat de l'Església Catòlica. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. L'augment de preus i, en conseqüència, l'encariment de les despeses han empitjorat la vulnerabilitat de les famílies que viuen en aquesta situació. I és que el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, alerta que una crisi econòmica accentua la pobresa.
Després de cada crisi s'acumula, augmenta el número de persones que han passat per un procés d'empobriment. Què és el que estem veient? Doncs, per una banda, estem detectant que està augmentant el número de persones ateses. De gener a abril 2021 a gener a abril 2022 està augmentant un 8%.
Càritas de Barcelona ha atès durant el 2021 més de 12.000 llars, on hi viuen prop de 30.000 persones. Un col·lectiu que cada cop pateix una situació més precària, que amb l'ajuda de l'entitat de l'Església no és suficient. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, demana no aclucar els ulls davant l'augment de la pobresa i apunta cap als polítics.
No aclucar els ulls davant la nova realitat que està present. No volem mirar aquesta realitat, perquè és dura i ens interpel·la a tots nosaltres. I demanem que tota la societat, però d'alguna manera qui dirigeix la societat, que serien els polítics, puguin fer aquest gran pacte que reclamem i que no acabe d'arribar.
Càritas de Barcelona demana als governs que apaguin aquest incendi social com és la pobresa, amb mesures com ampliar el parc d'habitatge públic, les polítiques actives d'ocupació o les cobertures de les ajudes mínimes.
Gràcies, Sílvia. Passen 19 minuts al punt de les 8 del matí. El govern fa un últim intent per salvar la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern 2030 i prepara una proposta de candidatura en solitari, sense l'Aragó, per presentar-la al Comitè Olímpic Espanyol. Ara bé, el COE sempre s'ha mostrat contrari a aquesta opció. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. El COE sempre té l'última paraula sobre si pot presentar-se una candidatura únicament catalana i sempre s'ha mostrat contrari a aquesta opció. Tot i això, el govern català es nega a tirar la tovallola i ja ha encarregat a la coordinadora dels Jocs, Mònica Bosch, que faci una proposta de candidatura catalana al Comitè Olímpic Espanyol.
Estem preparats per fer-ho, tenim els actius i tenim el territori, després d'una consulta, també la farem, però en tot cas el territori des d'un punt de vista institucional al darrere, que ens estan dient que presentem aquesta candidatura.
En aquest nou encàrrec es parlarà només de Catalunya com a seu del certamen, amb col·laboracions externes per a les disciplines com el salt d'esquí o l'esdelliscament, per a les quals no hi ha infraestructures a Catalunya. La proposta arriba després que les negociacions amb l'Aragó no només estiguin tocades, sinó enfonsades.
Gràcies, Judit. L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marina, haurà de comparèixer al Parlament per la presumpta corrupció en el cas del Consell Esportiu.
Ho haurà de fer la Comissió d'Afers Institucionals després que ho hagin aprovat tots els grups polítics, menys el PSC. També haurà de comparèixer l'exresponsable de Convergència, Víctor Tarradellas, pel seu paper en els contactes del govern de Puigdemont amb autoritats russes.
Junts valida David Torrents com a secretari d'organització amb poc més del 60% dels vots emesos per la militància.
També aprova l'entrada d'Esther Vallès i Lluís Guinó a l'executiva en una segona consulta amb baixa participació.
I Ciutadans ha presentat la regidora Luz Guilarte com a candidata a Barcelona a les eleccions municipals del 2023.
L'actual líder municipal dels Taronges s'ha presentat com l'antídot contra Ada Colau, a qui ha acusat de destruir la ciutat.
Aquest dijous s'ha inaugurat el Sant Joan de Déu Pediatric Center Barcelona, el centre d'oncologia pediàtrica més gran d'Espanya i un dels més importants d'Europa. Les noves instal·lacions atendran 400 pacients d'arreu d'Espanya i d'altres països, especialment de Llatinoamèrica.
El nou equipament permetrà a l'hospital atendre cada any 100 casos més de càncer infantil dels que podrien atendre's fins ara i situar-se així entre un dels centres més grans del món al costat de ciutats com Boston o Nova York. Els centres són 5 plantes, de les quals un 70% són espais per atendre els nens i nenes i el 30% restant són espais per la recerca i el desenvolupament. En Pol, un adolescent amb càncer, agraeix el nou espai perquè és molt càlid i li dona la sensació de llar.
No parece un hospital muy frío, es cálido, es te acoge. Entras no con miedo, con seguridad.
Te sientes como más acogido, ¿no? Más,
sí.
Más en casa,
sí.
Entre comillas. ¿No?
Dentro de lo
más
que es,
confortable,
sí.
Dentro de ser,
sí.
Un hospital.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Ens fixem també en la premsa comarcal i en la digital. Artur Mas i l'actual conseller d'Economia, Jaume Giró, estan a la llista negra d'independentistes que Alicia Sánchez Camacho va donar-li a l'excomissari Villarejo.
Alicia Sánchez Camacho, quan era presidenta del Partit Popular a Catalunya, li va donar a l'excomissari Villarejo els telèfons de diverses persones vinculades a l'independentisme, entre elles Artur Mas i Josep Antoni Duran i Lleida, que lideraven tots dos Convergència i Unió. L'objectiu era que la formació no aconseguís la majoria absoluta a les eleccions al Parlament, perquè, tal com expressa Camacho la conversa, si esto pasa, España se va al carrer. Carajo, així ho constata una trucada del novembre del 2012, publicada aquesta nit al Món.cat.
Posar Duran i Lleida una llista d'independentistes. No. Només un 7% de les sentències judicials es fan en català.
Un informe de la Conselleria de Justícia, liderada per Lourdes Ciuró, indica que el pitjor diagnòstic del català es troba en l'àmbit judicial. El retrocés està gradual. L'any 2005, el percentatge de sentències judicials en català era del 20%. Aquest any no arriba al 7%. De fet, en cap de les quatre demarcacions se supera el 13%. I davant d'aquesta situació, Ciuró ha posat en marxa un pla per fomentar-ne l'ús. Ho trobem al Nació Digital.
La Generalitat estudiarà un tram-tren a la Costa Brava amb freqüències de menys de 15 minuts.
Segons ha explicat el Departament de Vicepresidència i Territori, es farà una proposta de traçat de connexió de diferents municipis al voltant de les Gavarres i amb ramals cap a l'aeroport de Girona i també cap a Banyoles-Olot. El traçat que s'estudiarà tindrà una longitud aproximada de 144 quilòmetres i el termini de redacció de l'informe serà de 12 mesos. Ho podem llegir a diversos digitals.
Els Mossos d'Esquadra busquen un altre pres fugit d'un centre penitenciari, el Mas d'Enric del Catllà. És el segon en una setmana.
El primer es va escapar dimecres a la tarda durant una sortida programada a un recurs terapèutic i el segon gaudia d'un permís penitenciari de 8 hores per dinar amb la família, havent de tornar a la tarda a la presó, però els familiars van avisar que no tornaria. Segons avança el diari de Tarragona, el pres hauria preparat la fugida, ja que abans de marxar de permís va repartir les seves pertinences, entre altres intents.
Des d'avui, atenció, conductors que utilitzeu la C-17, el nou radar de tram, el que hi ha entre Tagamanent i Aiguafreda, comença a posar multes.
Ja feia un mes que funcionaven proves i ara ja sí, des d'avui comença a sancionar els vehicles que circulin a més de 80 km per hora per la C-17, entre els quilòmetres 41 i 37, tant en sentit Barcelona com en sentit Vic. Amb aquest nou radar, la xarxa viària catalana té 246 punts de control amb radars, incloent els 38 de trams. Ho publica el 9-9.
I després de 2 anys de silenci, la plaça de Sant Pere de Berga fa vibrar milers de patumaires.
El cant dels segadors ha obert la celebració 9:45 del vespre, moment en què també s'ha desplegat una estelada gegant. El moment àlgid de la nit ha arribat amb el salt de plens, quan han omplert la plaça de foc i pólvora. La comparsa dels vestidors de plens i masses també ha sorprès els milers de patumaires amb un històric salt de masses plenes, una pràctica que no es veia des del 2006, ho destaca el Regió 7.
Era una notícia d'última hora. Els bombers informen a aquesta hora que donen per a estabilitzat l'incendi declarat a Castellar de la Ribera, al Solsonès. Per tant, a partir d'ara s'hi seguirà treballant, però es poden focalitzar més esforços a intentar fer el mateix amb el foc que crema el terme municipal de Lladurs, també la comarca del Solsonès. I les carreteres andorranes registren més de 140.000 desplaçaments diaris, dels quals 65.000 es fan a les valls centrals.
Andorra vol impulsar una circulació més sostenible i preservar la natura de les valls. El cap de govern, Xavier Espot, assegura que l'objectiu d'ara és fer una transició cap a un nou model basat en criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient, donant protagonisme al vianant i al ciclista, reduint la mobilitat privada i fomentant l'ús del transport públic, on s'està estudiant un projecte de gratuïtat. Ho podem llegir al Diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Vaja, anem amb els esports. Els socis del Barça avalen la proposta de la Junta de Laporta i aproven les palanques econòmiques famoses necessàries per reequilibrar els comptes del club. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. En l'Assemblea Extraordinària de Compromissaris s'ha aprovat la venda del 49,9% de BLM, que és l'empresa vinculada al club que gestiona el merchandatge, per 568 vots a favor, 65 en contra i 13 vots en blanc, i preveu suposar uns ingressos d'entre 200 i 300 milions d'euros. També s'ha donat llum verd a la venda d'un percentatge màxim d'un 25% dels drets televisius dels partits de Lliga per un període no superior a 25 anys, amb 494 vots a favor, 62 en contra i 13 en blanc. Una palanca que podria arribar a ingressar 500 milions. El Barça, de fet, necessita ingressar-ne 600 per quadrar els comptes, i amb la venda d'aquests dos actius es preveu uns ingressos d'entre 700 i 800 milions d'euros.
Pel que fa a l'Espanyol, després de Diego López i David López, el club ha decidit no renovar el contracte de Didac Vilà.
El lateral català format al futbol base del club blanquiblau s'acomiada després de 8 temporades en les que ha disputat un total de 192 partits oficials en 3 etapes. Didac, de 33 anys, va debutar amb el primer equip el 2009 en un partit de Copa del Rei davant del Barça. Aquest divendres, cap a les 11 del matí, està previst fer l'acte d'acomiad del jugador.
En bàsquet, Golden State Warriors són els nous campions de l'NBA.
L'equip de San Francisco ha superat aquesta matina dels Boston Celtics per 90-103 en el 6è partit de la sèrie final i guanyen l'anell de campions per 7a vegada en la seva història, la 4a vegada que ho fan en les darreres 8 temporades. La bona actuació de Stephen Curry, MVP de la final, amb una mitjana de 31 punts per partit, està clau per a la consecució del títol de campions.
Barça i Real Madrid s'enfronten avui en el tercer partit de la final de l'ACB, que ja juga a Madrid.
La sèrie arriba a la capital espanyola amb una victòria per a cada equip. Els blaugranes buscaran mantenir l'alt nivell del segon partit per intentar aconseguir el títol a Madrid. Si guanyen els dos partits seran campions, i si guanyen només un es forçaria un cinquè i definitiu partit, que es jugaria un altre cop al Palau Blaugrana. En canvi, si guanya el Madrid els dos enfrontaments, el títol serà pels blancs. El partit és a les 9 del vespre en directe per Vamos.
A tot això, el responsable del bàsquet blaugrana, Josep Cubells, ha denunciat les accions per part de jugadors del Madrid cap als àrbitres en acabar el segon partit.
Josep Cubells ha advertit a través de declaracions als mitjans del club la perillositat de les intimidacions d'alguns jugadors del Madrid als àrbitres del partit. Per això espera que es prenguin algunes accions pertinents. Cubells es refereix a les accions de Yabusele i Rudi, que es van encarar l'àrbitre quan va sonar la botzina final.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Va, que arribarem amb música al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui, de fa 14 anys, era 17 de juny del 2008, Coldplay va arrasar amb el seu quart disc, confirmant-se com un gran grup i una superbanda a l'hora d'omplir estadis. Això és Viva la Vida.
Crowd
matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és divendres, és 17 de juny. Sí, fa calor, fa moltíssima calor. Malgrat ser 8:45 del matí, els termòmetres ja freguen els 30 graus en molts punts del país i avui les temperatures tornaran a ser extremadament càlides amb termòmetres que fregaran els 40 graus o els sobrepassaran de llarg i claríssimament, especialment al Pla de Lleida i a zones de l'entorn. Per tant, una altra dosi de paciència, tot i que el cap de setmana tindrem un petit descans pel que fa a les temperatures, però vaja, els termòmetres allà dalt seguiran enfilats i ben amunt. Aquesta és una situació delicada i complicada pel que ens està passant aquests dies a casa nostra. Tenim en marxa 3 incendis, 2 d'ells amb bones notícies. Ara ho detallarem perquè es donen per estabilitzats, però encara són centenars els bombers que estan treballant arreu del país. Avui volem parlar d'aquests focs. Evidentment, en farem un seguiment puntual de tots ells. Intentarem parlar amb alguns dels alcaldes i responsables polítics de la gestió. També, evidentment, els bombers i el conseller d'Interior, que avui haurà de fer també un balanç de quina és la situació en una jornada que es preveu molt i molt complicada. De tot plegat, en parlarem avui en temps de tertúlia amb la Montserrat Nebrera, amb el David Miró i amb el Xavi Güell. També parlarem amb els responsables dels boscos d'aquest país per saber què és el que ens està passant amb la massa forestal a Catalunya. Tot plegat serà a partir del punt de les 9 del matí. També parlarem d'un informe que hem conegut avui a les 7. Us l'hem explicat només començar el programa. Una de les persones dels investigadors que l'ha fet es diu Vittorio Galeto i ens acompanyarà d'aquí uns instants al matí a Ràdio Estel. És un informe molt interessant que recull com el cost de la vida acaba fent variar substancialment qui viu i qui no en risc de pobresa, perquè no és el mateix viure a Barcelona i cobrar 600 euros, per exemple, que tenir exactament el mateix sou i viure, no sé, a Amposta, o a Rubí, o a Gratallops, o a Girona, o a Sort, per exemple. Això, que pot semblar una evidència, no s'havia quantificat fins ara. A Catalunya, quan es té en compte aquesta realitat, des del punt de vista dels números, resulta que el nombre de persones que viuen en risc de pobresa creix, i no poc, creix en un 14%, passa de les 250.000 a les 340.000 persones. Si fem una mirada global espanyola, a Madrid hi acaba passant el mateix, per exemple. De fet, Barcelona i Madrid són les dues ciutats on aquesta evidència és més sagnant. És un estudi que revela la necessitat evident i clara que els sous s'acabin adaptant a això, no només a la feina que estàs fent, sinó al lloc a on fas aquesta feina, perquè el cost de la vida té un impacte directe en el risc de pobresa i ara hem pogut quantificar-lo. Més cost de vida és sinònim de més desigualtat i de risc de pobresa. El mercat, si em permeteu l'expressió, té aquests desajustaments. De tot plegat en parlarem amb Vittorio Galeto, que és el cap de l'àrea econòmica de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, d'aquí a uns minuts. Avui és divendres i aquests són els titulars més destacats del dia. Els bombers continuen treballant per apagar els 3 incendis que cremen a Catalunya en plena onada de calor. El govern ha activat el nivell 3 del Pla Alfa a 17 municipis catalans i s'ha tancat l'accés a la baronia de Rialp i espais de la Serra del Montsec per tal d'evitar riscos. El foc que més preocupa a aquesta hora és el que encara està cremant el terme municipal de Lladurs, al Solsonès. Només ha cremat una mica més de 100 hectàrees, però un dels seus flancs amenaça de créixer i té un potencial per cremar fins a 50.000 hectàrees. Amb la sortida del sol s'estan sumant els mitjans aeris a les tasques d'extinció dels diferents incendis. Dues bones notícies A aquesta hora, el foc que crema a Valdomar, a la Noguera, i també el foc que està cremant a la Terra Alta, a Corbera d'Ebre, es donen a aquesta hora per estabilitzats per part dels bombers. Estabilitzats és un primer pas. És una bona notícia. Veurem com deriva el dia, que es preveu molt i molt complicat per les altes temperatures. Però aquesta és la notícia. A aquesta hora es donen per estabilitzats per part dels bombers els incendis que cremen a Valdomar. Això s'ha tocat a Artesa de Segre, a la Noguera, i també a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Sanitat rectifica i anuncia que finalment hi haurà quarta dosi de la vacuna de la Covid, però només per les persones que tenen més de 80 anys o aquelles que viuen en residències. Va ser la ministra qui es va equivocar dient que aquesta quarta dosi seria per tothom, i com a mínim per ara no és així. La pobresa s'agreuja a Barcelona també per culpa de la inflació. Les famílies ateses per Càritas estan arribant en una situació de major precarietat. L'augment dels preus empitjora la vulnerabilitat de les famílies que es troben en aquestes situacions. Càritas ha atès el 2021 prop de 30.000 persones. Els socis del Barça avalen la proposta de Joan Laporta per desencallar 700 milions d'euros amb la venda d'actius. El Barça pot vendre de cop amb aquesta decisió pràcticament la meitat de l'empresa que gestiona el marxandatge del club i també una quarta part dels drets televisius pels pròxims 25 anys. Va, que tancarem els titulars d'aquesta hora, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. I busquem d'entrada aquesta previsió meteorològica per avui, dia més complicat d'aquesta fortíssima onada de calor que estem vivint, però també per aquest cap de setmana, que donarà una petita treva, però que continuarà sent absolutament de ple estiu. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Calor intensa la que tindrem avui arreu de Catalunya, amb temperatures màximes al voltant dels 30-32 graus a la costa i entre els 35 i els 42 a les comarques de l'interior. Les temperatures més altes, novament, Pla de Lleida, alguns punts de l'interior de Catalunya i també comarques de l'interior de Tarragona. Unes temperatures que fluixen de cara al cap de setmana, però aquest descens es notarà poc perquè la humitat continuarà sent molt alta a la costa i, per tant, aquí hi haurà molta xafogor. Baixaran les temperatures, però la calor continuarà sent intensa tant dissabte com també de cara a diumenge, últim cap de setmana de la primavera. Pel que fa a l'estat del cel, avui sol durant tot el dia, a la tarda ruixats cap a les comarques del Pirineu, no passaran d'aquí, no s'extendran a la resta del país, i demà dissabte ni tan sols això, com molt algun ruixat molt feble i aïllat, però demà la probabilitat de precipitacions al Pirineu és pràcticament nul·la, tinguem-la però en compte. De cara a diumenge pot haver-hi també alguna tronada aïllada, però seran coses puntuals i aïllades. Les temperatures de cara a la setmana que ve poden tornar a recuperar-se.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps, pel que fa al trànsit. Actualitzem la situació a les carreteres del país. Anem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora millora força ja la situació pel que fa a la xarxa viària. Ara per la C32 a l'altura de Sitges hi ha una avaria que talla un carril en sentit Barcelona que està provocant un quilòmetre de congestió en aquesta C32, en els túnels del Garraf. També per la C16, a l'altura de Sant Cugat, s'està regulant el trànsit en sentit Barcelona, això encara provoca un quilòmetre i mig de retenció en aquest punt. O pel que fa a la C58, queden 2 quilòmetres de retenció entrant cap al nus de la Trinitat. També per l'autopista AP7 són uns 2 quilòmetres i mig el seu pas per Barberà del Vallès, en aquest tram, com sempre, en sentit nord, en sentit de Girona. A les rondes ha millorat força ja la situació, queda algun tram d'uns 3-4 quilòmetres amb lentitud i retencions en sentit Llobregat, per la B20 des d'Horta fins a Sant Gervasi, també per la Ronda Litoral des de Diagonal Mar fins al Moll de la Fusta. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passen 9 minuts del punt de 9:15 del matí. En aquests moments està compareixent un dels bombers responsables de les feines que s'estan fent a Castellà de la Ribera. Us deia que els bombers han donat per estabilitzat aquest incendi. El podem escoltar en directe.
Hi ha dotacions, no us puc dir el número exacte, perquè estem fent tot el canvi de relleus, estem reubicant mitjans, i per tant, dir-vos una xifra de mitjans a un incendi o un altre, ara, com estem mobilitzant recursos d'un incendi cap a l'altre, al donar-lo estabilitzat, doncs haurem de poder-los tindre unes hores per estabilitzar escenaris i poder reavaluar els nombres d'efectius necessaris i efectius.
Ahir es parlava d'un potencial de 50.000 hectàrees cremades. Estem portant davant d'un incendi que pot ser un dels pitjors de la història?
Sí, l'escenari, no només aquest incendi, l'escenari que viu actualment Catalunya. Recordem que estem a 16 de juny, tenim 3 incendis actius, algun d'ells és que supera les 1.000 hectàrees. Per tant, estem en un escenari de... molt complex i per tant i situat a 16 de juny, que això és 17 de juny, per tant estem en un inici de campanya molt i molt complexa, com feia dècades que no vivia el cos de bombers i Catalunya. Ahir es va tindre que més que evacuar, va fer un confinament preventiu. He de ressenyar doncs la gran tasca que han fet totes les agències participants, agents rurals, cos de Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, unitats de mitjans d'emergència, ADFs. Per tant, s'ha fet una feina preventiva en cas de que l'incendi anés a pitjor, d'identificació de masies que poguessin ser potencialment evacuables o confinables. Això s'ha carregat molt meritoriament el cos de Mossos d'Esquadra, per tant, agrair aquest esforç. Hi ha hagut un confinament preventiu i és l'únic que hem tingut que fer a nivell d'evacuacions, confinaments.
Quan parlem d'aquests incendis amb tres focus diferents, vostè ahir mateix parlava d'un complex d'incendis, que no sé si és una situació que es dona molt habitualment. Estem parlant d'un incendi amb tres focus, de tres incendis absolutament diferents. Quin és el concepte?
Quan parlem de complex d'incendis, això és una situació que no era estranya. Això és són incendis que van associats a tempestes seques. El que passa que aquestes tempestes seques normalment es trobem amb terrenys, amb sequeres no tan extremes. En aquest cas, doncs, aquesta tempesta seca s'ha donat que ha sigut massiva, amb un gran llançament amb una gran quantitat de llamps dispersos per tot el territori, no només concentrats, sinó al llarg de tot el territori, amb unes condicions de sequera extremes i amb unes condicions meteorològiques extremes. Això ha sigut doncs una combinació complexa, molt difícil, i és el que estem intentant gestionar aquests dies. Sí que també vull fer una crida en tota aquesta situació a la població, a la societat civil, que siguem molt atents. Venen dies molt durs, tenim una verbena de Sant Joan a les portes i per tant demanem màxima prevenció amb el llançament d'artefactes pirotècnics de tot tipus, però sobretot els voladors, que bueno, amb la situació que estem tenint doncs poden ser catastròfics en cas de que vagin a parar a llocs que no toquen. Per tant, jo penso
atenció amb el llenguatge que està fent servir Santi Lleonart, aquesta advertència pel que pot passar aquest Sant Joan amb el llançament de petards i especialment de coets, parla de possible situació catastròfica i reconeixia, diu ell, que estem en un escenari extremadament complex, com feia dècades que no es veia al país. És molt important veure quines són les paraules que utilitzen els responsables de bombers aquests dies, i totes són d'una extrema gravetat. Segur que estan molt ben pensades i molt ben meditades. En Santi Lleonart diu: estem en una situació, com feia dècades, que no es veia a Catalunya. Són les valoracions que feia el cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat a la comarca del Solsonès, amb aquesta doble realitat: d'una banda, preocupació i treballant intensament en aquest incendi que està cremant el terme municipal de Lladurs, pel risc de que el foc pugui acabar escapant al control dels bombers i posant en risc unes 50.000 hectàrees de bosc. I de l'altra, la bona notícia, com a mínim a aquesta hora, que l'incendi de Castellar de la Ribera s'hauria pogut donar per estabilitzat en el seu perímetre. Aquesta bona notícia, incendi estabilitzat, és la mateixa que des d'avui a primera hora del matí els bombers de matinada utilitzaven per referir-se a l'incendi que ha afectat a la població de Corbera d'Ebre. Això és a la Terra Alta. L'Antoni Álvarez és l'alcalde de Corbera d'Ebre. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
L'expressió que utilitzaven els bombers avui a Twitter, com a mínim, per exemple, el seu compte oficial, és una bona notícia. Hem aconseguit estabilitzar l'incendi a Corbera d'Ebre. No sé per vostès què significa, què implica aquesta notícia i què és el que us expliquen els bombers de la situació ara mateix que teniu.
Bueno, jo us puc explicar una miqueteta el que m'han dit este matí. Ara a les 9:30... el centre de comandament de Corbera pues, acabaran de dir com està, no? Però, bueno, el que m'han explicat este matí, a primera hora, és que l'incendi d'ahir la matina lo van estabilitzar, perquè, o sigui, el front de l'incendi, ahir ja, en tota la tarda ja no va fumejar, ja no estava bé, el front esquerre tenien algun problemeta, però que també ahir la nit ja el van solucionar. I bueno, el que els preocupava més era la punta de l'incendi, no? Que estava arribant a una carretera que partís los termes de Corberà d'Ebre, Vilalba i la Fatrella, no? També a la matinada ja ho han pogut solucionar i, bueno, han donat per estabilitat i ens han dit que si este migdia això acaba així, pues perfecte, no? Que
serà una bona notícia. Clar, aquí hi ha un risc, diguem-ne, que és un, avui, que els termòmetres aquest migdia es tornaran a enfilar d'una manera molt important, també en aquesta zona. Ahir dedueixo que deuríeu rondar els 40 graus tranquil·lament.
Sí. Vam passar, vam arribar als 41.
Veu arribar als 41. Clar, aquest migdia la previsió és encara una mica més de... Sí. Una miqueta més de calor, i entenc i dedueixo pel que explica que d'aquí la preocupació, no? Veure què acaba passant al llarg d'aquest matí.
No, a part el cap del bombers també ja m'ha explicat que les dotacions que tenim les deixaran totes, no?, per si a cas tornés a vingui una revifada o alguna cosa, per a que no mos agafi un fred, no? Vull dir, per a poder-ho controlar ràpid.
De quina extensió estem parlant, alcalde, ara mateix? És a dir, si el tenim estabilitzat, vol dir que tenim més o menys quantificat un perímetre?
400 hectàrees.
400 hectàrees.
Sí.
Us amoïna el que pugui passar aquest estiu? És a dir, tenint en compte que ni tan sols hem arribat tècnicament a l'estiu, que encara no hem entrat ni a Sant Joan, que és 17 de juny, que estiguem ja en aquesta situació?
Sí, perquè per aquí, per les nostres terres, mai abans del meu record havia vingut un incendi tan pront, eh? O sigui, podia ser un incendi d'una mica d'una resta, no?, agrícola, que podia, no sé, mig hectàrea, però un incendi tan gros, tan pront, i a part, a tota Catalunya estem igual, doncs això preveu un estiu molt, molt complicat.
Teniu un territori molt sec, alcalde, en aquesta zona. No sé com heu anat de pluges aquest any i no sé si teniu uns boscos i un sotabosc molt brut i molt sec.
No, nosaltres vivim a una zona seca, el nom ja el tenim, la Terra Alta, i a part, doncs, els nostres boscos estan tots molt bruts, perquè, a veure, mos ha passat el temporal Filomena, mos va passar un altre temporal, s'han xafat pins, estan les seves rames al terra, i us puc dir que aquí no els ha llimpiat ningú, ni ningú fet res. També us he de dir que les finques són molt de particulars, no?
Clar.
Però, bueno, això un particular no ho pot fer.
Ah. Suposo que us trobeu amb la problemàtica que passa en molts punts del país, que són propietaris que tenen grans extensions de bosc i que és, des d'un punt de vista econòmic, pràcticament inabastable el fer-se en càrrec, a banda de que...
Corbera no, eh? A veure, Corbera finques grans no n'hi ha. Totes són finques...
És a dir, són molts propietaris, diguem-ne, amb finques petites.
Són, exacte. A veure, hi ha finques que estan conreuades, un tros... Hi ha un altre tros que de pinar, però, bueno, és finques petites, sí.
Doncs aquesta és la situació a Corbera d'Ebre. En tot cas, l'alcalde celebrarà que, com a mínim, ara mateix la situació es doni per estabilitzada i esperar que sigui un matí, especialment un migdia, tranquil, sí. I que quan aquest dia s'estigui acabant, les notícies bones es puguin acabar de confirmar per part de bombers.
Sí. I tant que sí.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
Vinga,
que vagi, que vagi molt bé. L'Antoni Álvarez, que és l'alcalde de Corbera d'Ebre, fent aquesta valoració d'urgència de la situació, el seu incendi, el de Corbera d'Ebre, així com també el de Castellar de la Ribera, donat per estabilitzat a aquesta hora pels bombers de la Generalitat. Falten 12 minuts per arribar al punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat i en tornar a Vittorio Galeto, cap de l'àrea d'Economia de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en directe aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Ponés.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Segurament, encara que fos només per sentit comú, fa molt de temps que tots teníem clar que viure a Barcelona era més car que no pas fer-ho en d'altres punts de Catalunya, o que si un feia una mirada global a l'estat espanyol, doncs viure a Madrid i viure a Barcelona era molt més car que fer-ho en d'altres punts i que, per tant, els salaris, podent ser iguals, no donaven el mateix rendiment. Escolta'm, sense anar més lluny, en aquest programa us vam explicar que hi ha jutges, per exemple, que quan han de triar una plaça prefereixen demanar-la a Castella-La Manxa i no pas a Catalunya, perquè el cost de vida a Castella-La Manxa és molt més baix i, per tant, com que el sou està arreglat i tothom cobra el mateix, els surt molt més a compte viure en una comunitat autònoma on el cost de la vida sigui més baix, per exemple. Doncs bé, aquesta realitat, que era només una percepció, ningú l'havia anat a quantificar fins ara. Aquest matí s'ha fet públic un estudi que posa números a aquesta realitat. I això fa aflorar algunes situacions que són més delicades, segurament, del que hauríem pensat. A Catalunya, per exemple, hi ha un 14% més de persones en risc de pobresa. A Barcelona hi ha un 14%, és a dir, a Catalunya hi ha un 14% més de persones en risc de pobresa, si es té en compte quin és el risc de caure en la pobresa en funció de la realitat del salari. Quan no havíem fet aquest estudi, calculàvem que hi havia unes 250.000 persones en risc de pobresa. Ara que hem anat a gratar, a veure què és el que passa, sabem que aquesta xifra supera les 300.000. Aquest és el resultat d'un estudi que s'ha fet a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. El cap de l'àrea d'Economia d'aquest institut i una de les persones que ha participat d'aquest estudi és en Vittorio Galeto. Com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Esperàveu una conclusió com aquesta?
Home, era com vostè deia al principi, no? El fet de que el cost de vida és diferent per als diferents àmbits és un fet, és una intuïció que ja coneixíem. Per tant, segurament incorporar aquest cost de vida hagués tingut aquest efecte que en les ciutats cares, diguem, més riques, com Barcelona, Madrid, té l'efecte d'augmentar el número de població en risc de pobresa, i simètricament en altres ciutats, en altres regions on el cost de la vida sigui més baix, té l'efecte contrari, no? Això era un resultat esperable. No? Això, i aquesta metodologia ens permet, d'alguna manera, quantificar aquests números.
Segurament potser el que no ens plantejàvem quan fèiem aquesta reflexió, diguem-ne, que jo feia, no?, a nivell popular, és que, evidentment, quan hi ha persones que ho estan passant molt malament i un té en compte aquesta realitat, clar, passar a Catalunya de 250.000 a 340.000 persones que viuen en risc de pobresa, doncs, home, en són moltes de persones, eh?
Clar. Sí, són moltes perquè el cost és més, el cost de la vida és més alt.
Ah. Quan estem parlant de risc de pobresa, de què estem parlant?
Sí, el risc de pobresa es defineix com la quantitat de població que es troba per sota del 60% de la mitjana de la renta. De la renta.
Uh-huh. Del 60%, eh?
Del 60%, uh-huh. Sí, de la mitjana de la renta. I és, això és una mesura estàndard, està molt extensa com a indicador de benestar a les diferents comunitats, a les diferents societats.
Clar, quan vosaltres acabeu quantificant aquest 14% més de persones en risc de pobresa, al final el que estem dient és que els diners, no, la renda familiar que un disposa, no, els diners que un acaba tenint de manera efectiva a final de mes, són menys. En quina quantitat?
Exacte, això és el que ens diu aquesta quantitat, és el que li diem paritat de poder de vida, no? En el cas de Barcelona, aquest increment, aquest cost, és el tenim quantificat en 121. És a dir, si 100 és el valor d'Espanya, vol dir que per tenir la mateixa capacitat de compra a Barcelona no necessites 100 euros, sinó 124, no?, respecte al conjunt d'Espanya.
De 100 a 124, eh?
De 121, perdó.
De 121 a 124.
Uh-huh. Sí. No, perdó, de 100 a 121.
Ah, val, perfecte. De 100 a 121, de 100 a 121.
I seria el cas, perdó, el 124 seria el cas de Madrid, per exemple.
El cas de Madrid, clar, que està un punt per sobre. Quan vosaltres heu acabat fent aquesta radiografia, per entendre'ns, hi ha algun lloc que us hagi sorprès la posició en la qual us acaba? Perquè, és a dir, en el cas de Barcelona o Madrid pot semblar més o menys evident, no?, diguem-ne, per un cert sentit comú, més enllà que ara, gràcies a vosaltres, ho tinguem tot clarament quantificat. Però hi ha algun lloc, alguna dada que us hagi sorprès?
Bueno, hi ha alguns canvis, no? Per exemple, quan això ho analitzem en termes de rànquing, no? El més fàcil, s'ha de tenir sempre en compte que són rendes i darrere hi ha persones, però bueno, quan fem rendes, fem rànquings, per exemple, per nivell de renda, el que veiem, bueno, com vostè deia, no?, que Madrid i Catalunya en termes de comunitats autònomes, en termes nominals estan les primeres posicions, però després en termes reals baixen. En canvi, hi ha alguna altra comunitat, com podria ser Castella i Lleó, que passa de la posició 10 a la cinquena, i passa endavant, no? És a dir, el cas contrari de Madrid i Barcelona. Una cosa molt semblant també passaria en termes de ciutats. I en termes de rànquings, en termes de risc de pobresa, hi ha una regularitat, per dir-ho d'alguna manera, i és que les ciutats o les comunitats on el canvi de renta nominal a renta en paritat de poder adquisitiu pateixen menys canvis són les del País Basc i Navarra. Aquestes normalment sempre estan en les primeres posicions, tant en de renda o en les últimes en termes de risc de pobresa. I, en canvi, on hi ha canvis bastant més significatius seria, per exemple, en risc de pobresa en termes de ciutat, els canvis a Madrid i Barcelona són significatius, no? D'estar unes posicions més o menys de la part baixa, per tant, tampoc de risc de pobresa, passa a posicions molt més altes, no?
Clar. Estem parlant d'una realitat, per això, que és molt difícil de revertir, no? És a dir, al final l'única opció, diguem-ne, seria que hi hagués un, no sé si l'expressió és un acord social, per entendre'ns, perquè els sous s'adaptessin a aquesta realitat, no? O hi ha algun mecanisme que es pugui activar per revertir aquesta situació?
Clar, en principi, si no existeix aquesta estadística oficial, és difícil, no?, després implementar una política per fer-hi front, no? Una mica també el nostre objectiu que no és cap objectiu de corregir el que fan instituts oficials ni res per això, sinó simplement és posar en evidència la idea intuitiva que vostè comentava al principi, no? Tothom sabem que això té efectes, no? Quan els preus són diferents. I això passa no només dintre dels països, no? Sabem què passa entre països, no? Quan anem a fer viatges o simplement de turisme a països rics, per exemple, Dinamarca, Suècia, sabem que allà haurem de portar més diners perquè ens costarà més, no? Si en canvi anem a regions, a països més pobres,